Memòries de la ràdio. Benvinguts un dia més a la sintonia de Ràdio 4. En el programa d'avui us proposem parlar de la música a la ràdio, del paper que aquesta ha jugat a la programació des d'abans que existissin els discos. A Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya, per exemple, hi havia una orquestra de cambra que va debutar el 30 de setembre del 1949 amb la soprano Conxita Badia com a solista. La seva darrera actuació va ser a Valls, el dia 3 de maig de l'any 1955. La música sempre ha estat i és una part molt important de la nostra programació. Per exemple, ara mateix, a Ràdio 4, hi ha més de 60 hores setmanals de programació musical, de música feta a casa nostra. Avui, a Memòries de la Ràdio, recuperem la conversa que la directora d'aquest programa, Agnès Batlle, va mantenir amb dos reconeguts realitzadors musicals de la casa, Josep Maria Dell i Joan Rivera.
Joan Rivera, molt bona nit.
Hola, què tal? Bona nit a tothom.
I Josep Maria Dell, molt bona nit.
Què tal? Bona nit.
Heu seguit carreres, vosaltres dos, gairebé paral·leles aquí a la ràdio, fins i tot heu compartit programes. Ens hem de remuntar amb aquell Canvi a la cara que presentava a principis dels 90 Constantino Romero Radio 1, amb feines realment en què us heu donat la mà gairebé aquí a la ràdio.
De fet, és el programa que més temps vam compartir, hores i hores de preparació i de tirar endavant el programa. Sí, va ser una temporada completa i va ser una idea pensada especialment pel senyor Joan Rivera, aquí present. El Constantino Romero se li va encomanar als matins de Ràdio 1 i ell va voler formar equip amb el Joan i el Joan doncs, va posar en marxa el programa, per això és millor que ho expliqui ell.
I en Joan, a més, aquí va instaurar la música en directe, no?
La música en directe té uns antecedents, jo diria que històrics, d'aquesta casa, no a la ubicació actual, però jo recordo, bueno, per les meves afinitats, haver conegut l'Albert Mallofré, que ha sigut un col·laborador durant molts anys d'aquesta casa, era crític musical de La Vanguardia, i un dia m'explicava que l'antiga sala Jamboree, no l'actual dels Mas, sinó quan la portava un altre propietari, que era el senyor Rosselló, a les tantes de la nit, quan hi havien actuacions d'aquella gent, si anaven una mica tufats, els convidaven a acostar-se a la ràdio, que en aquell moment era el Passeig de Gràcia, als estudis, i a l'estudi 1, que era de fusta, i que és justament on es feia aquest canvi a la cara, doncs, però uns quants anys enrere, estem parlant dels anys 60, i els feien tocar i feien jams en directe.
O sigui, s'aprofitava la seva debilitat, en aquell moment,
sí,
per acostar-los a la ràdio.
Hi havia unes certes afinitats que jo crec que, bueno, en aquell moment ben estimulades, doncs acabaven convertint-se en això, no? En sessions informals i d'alta categoria.
Rolling and Tumbling. Esta es la música en directo de Canet Kid. Es todo un honor, es un honor contar hoy con la participación, con la música en directo, con la actuación en vivo, como decía Fito, de este histórico grupo, de este grupo que es algo así como, bueno, una referencia obligada, inevitable, para todos aquellos que quieran pensar en la historia de la música pop en el ámbito mundial.
De fet, la història de la ràdio està lligada també a la música en directe, a les primeres emissions de ràdio als anys 20, doncs no hi havia discos, hi havia una orquestra tocant allí tots els programes, oi? Mm-hmm. I això era normal. I si no teníem pressupost per una orquestra, hi havia un pianista, si més no. I això era habitual, però això s'havia perdut, ja s'havia perdut. I amb el programa aquest, doncs, el Joan va tenir l'encert de recuperar-ho, no? I posar-ho, a més, en hora de màxima audiència, no a les 4 de la matinada, sinó de 9 a una del migdia, no? A l'hora de màxima audiència, fer música en directe. No un programa de música en directe, sinó la música en directe com a part dels continguts del programa. En lloc de posar discos, que també se'n posava algun, doncs hi havia el música en directe que tocava. Mm-hmm. I això era força interessant.
Això de què vau comprar en una època un contrabaix, una bateria, uns amplificadors de guitarra i vau muntar un set permanent a l'estudi perquè els músics poguessin, ja riuen, Joan, poguessin venir a tocar sense fer cap mena de preparatius?
A veure, sí, expliquem-ho tot, eh? Perquè estem a l'any 92, si no recordo malament.
Han acabat els Jocs.
Si s'acaben els Jocs Olímpics. I amb l'eufòria que en aquells moments vivia a la casa i sobretot, jo diria, alguns caps de Prado del Rei a Madrid, van decidir que el senyor que els convidava a bajar de l'escenari el redescobrien i ves quines coses li van oferir al programa de màxima audiència, jo diria que era el buque insígnia de la casa, que eren les mañanes de Radio 1. I aquest senyor que era el Constantino és una persona molt formal, molt professional, però al mateix temps no té gaires manies. I com que ell tota la vida li agrada la música i no veia com encaixar ell fent de el que habitualment es fa, que és parlar, li va semblar que la proposta musical aniria endavant i em va demanar el parell, que em semblava a mi, o li vaig dir que per mi ha mort, però aquesta mort, diguem que va topar una mica amb la incomprensió de la casa. Hem de ser realistes i jo crec que ara amb la perspectiva del temps el que estàvem proposant era el que es feia habitualment a Ràdio 3, passar-ho a Ràdio 1. I això que en principi va ser acceptat per tal de tenir la figura del Constantino, després va ser contrastat perquè d'alguna manera s'havia de fer alguna cosa més amb música, de música, música i altres coses. Llavors jo crec que es va arribar a un pacte en què es va mantenir el que ara deia el Josep Maria, que era molt important a l'època, que era poder seguir fent música en directe, sense trampa, sense cartró, i poder assajar, amb un seguit de condicionants tècnics que teníem, però que jo crec que l'equip el va superar. Recordo que hi havia el Ramon Lluís Coromines, hi havia el Pep Fornés en aquell moment, i sobretot el Josep Maria, que tenien un estudi paral·lel on el grup podia assajar mentre l'emissió en directe per tot Espanya funcionava.
Mm-hmm. I, a més, la idea també era despolititzar una mica els matins de la Ràdio 1, que ara diuen Ràdio Nacional i han tornat a recuperar el nom antic, no? Que només es feien entrevistes a polítics una darrere a l'altra. I una mica la idea era transformar una mica els matins en programes més entre cometes, culturals, o de tocar temes de cultura i de noves concepcions, de noves formes de veure la informació, també, no solament política. I això és el que tampoc va acabar de convèncer massa els directius, que sí que volien política. I això que deies, tornant a la compra del material, sí, els músics, òbviament, això no cal que ho expliquem, no hi havia pressupost per pagar els músics, venien de bon grat a tocar de tots tipus, eh? Hi havia músics de jazz, però hi havia de cançó, de flamenc, de rock, de pop, del que fes falta. Tots es disposaven a venir, però esclar, com a mínim, hi havies d'oferir un set muntat allí amb quatre coses perquè que no haguessin de venir carregats amb els seus instruments. Sabia que tenien una bateria muntada i un contrabaix i uns amplificadors per guitarra. Llavors el bateria podia anar amb les baquetes i els guitarristes portar la guitarra només i no calia, ja que venien a tocar per amor a l'art, mai més ben dit, doncs com a mínim oferir-los una estructura bàsica perquè poguessin tocar cada dia.